tots els dissabtes al Via Lliure ens agrada parlar de ciència i un cop cada 15 dies ho fem amb el doctor Salvador Massip. Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Que és metge, científic i escriptor. Recordem que va estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, ara dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, ell diu Leicester, al Regne Unit, i us recordem que ha escrit diversos llibres, tots molt recomanables. L'últim, per exemple, és de divulgació. Es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, publicat ara fa uns mesos per Ara Llibres. Avui, Salvador, estic molt intrigada perquè veig que parles d'un tema que em sembla que no havíem tocat en aquesta secció de ciència.
Efectivament. Normalment ens centrem molt en notícies biomèdiques. Potser intento buscar les notícies que es poden aplicar més a la medicina o al tractament o que poden afectar més a la gent. Però aquesta ens afecta una mica el nostre passat, diguéssim.
Ens remuntem molts anys enrere, perquè volem parlar de la prehistòria avui, de diverses notícies que s'han anat publicant els últims dies i que són molt interessants.
Sí, ha sigut una coincidència d'una sèrie de descobriments basats en com la ciència interpreta les troballes prehistòriques. Llavors, us explicarem uns quants d'ells.
Per exemple, comencem amb una notícia que sembla treta de les planes del Jurassic Park, directament.
Sí, si heu llegit el llibre o vist la pel·lícula, us sonarà molt això. Han trobat un mosquit ple de sang, o sigui, amb sang a l'abdomen de l'animal, un mosquit de 46 milions d'anys d'antiguitat. O sigui, ens ha arribat per primer cop un mosquit que té dins seu restes de sang, que és exactament el que passava a la pel·lícula del Jurassic Park.
Que això no s'havia vist mai, o sigui, veure, realment és una troballa increïble.
Sí, és una cosa molt nova, perquè el que passa normalment amb els mosquits, quan en el procés de fossilització, si tenen sang a dintre l'abdomen, té l'abdomen en ple, normalment esclata l'abdomen i la sang no es conserva, no havia arribat mai fins a nosaltres. Per tant, és la primera vegada que tenim una mostra o una resta de mostres de sang de fa doncs gairebé 50 milions d'anys.
I aleshores, a veure, podran fer el mateix que Jurassic Park
ja, o no? Ja ho veus tu ràpid, això.
Home, clar, evidentment. Podran extreure aquesta sang, extreure l'ADN i a partir d'aquí...
Fer tots els dinosaures.
Exacte, reconstruir un dinosaure?
No, perquè per desgràcia la vida real no és tan divertida com la ficció. Ja. El que passa, clar, la sang aquesta amb 46 milions d'anys s'ha degradat, s'ha fet malbé tot l'ADN que podria haver-hi.
Oh.
Queden... Oh, sí, oh, quina pena. No tindrem dinosaures en el futur proper.
I què podran esbrinar? O sigui,
hi ha restes de molècules d'aquesta sang, per tant podrem saber quina composició tenia la sang, per exemple, del dinosaure que deuria picar aquest mosquit, que és una dada molt interessant. El que passa que no trobarem cap dada genètica, perquè, com us deia, tot el material genètic ja està més que degradat en aquest temps.
I realment saben els científics com és que no s'ha destruït? O sigui, per què aquest exemplar conserva la sang si és tan difícil de trobar això?
És una bona pregunta, no se sap per què. És un d'aquests casos únics. Normalment, la majoria de fòssils de mosquits com aquest, per exemple, es troben atrapats en àmbar, que és el que passava a Jurassic Park, que hi havia un mosquit atrapat en àmbar. Aquest està atrapat amb una pedra diferent que es diu esquist i l'han trobat a Montana. Per algun motiu, aquesta pedra ha conservat millor, diguéssim, l'estructura del mosquit i ha permès que arribés fins ara.
Doncs
veurem
ara,
quines conclusions trauran.
Exacte, i que en busquin més. O sigui, que investigui més la pedra aquesta, perquè potser troben altres restes que vés a saber.
I finalment trobem ADN que puguem
utilitzar. Ai,
quina
por. En canvi, sí que s'ha pogut recuperar ADN d'un fòssil 2 de les cavernes que té 300.000 anys d'antiguitat.
Sí. Ara venim una mica més cap aquí amb el temps i a l'espai, perquè això es va descobrir a una cova que hi ha al nord d'Espanya, que es diu la Cima de los Huesos.
Sí.
I això és molt important també perquè és l'ADN més antic d'animal que s'ha aconseguit recuperar. O sigui, 300.000 anys estem parlant. El rècord fins ara era d'un os polar de 120.000 anys que havia estat conservat amb el gel.
Fixa't la distància, de 120.000 a 300.000 anys. Realment és un salt enrere bestial.
Hem doblat la quantitat d'anys que podem estudiar de l'ADN. I això, en plantes, per exemple, s'havia aconseguit més antic. No? Tenim plantes que s'han vist l'ADN de 800.000 anys, inclús, d'antiguitat. Però aquesta és la primera mostra d'un animal de 300.000 anys. Això és molt, molt important. A la cova aquesta de la Cima dels Huesos també han trobat restes humanes. I el que estan intentant doncs veure si podem arribar a treure extreure aquest ADN d'aquestes mostres també.
Clar, en aquest cas, o sigui, clar, aquí ja estem parlant d'ADN, o sigui, en bon estat, diríem.
Sí,
aquí es podria clonar l'os aquest de les cavernes o no? En aquest
avui
cas tires
ja cap a la ciència-ficció.
Clar,
directament,
home,
no?
Perdona, té el seu què, això?
Sí, a veure, si teòricament, si poguéssim clonar, podríem utilitzar una mica d'aquesta informació. Clar, pensa que encara que arribi l'ADN, sencer no estarà.
Clar.
Estarà una mica amasegat. I tot i això, doncs hauríem de... Bueno, amb les tècniques noves que hi ha doncs, de biologia, d'enginyeria celular i d'intentar, com s'ha fet, crear bacteris artificials al laboratori, en principi, en teoria, no diu que això no sigui impossible, no? Però clar, tècnicament no estem preparats.
No estem encara preparats per fer-ho. Per altra banda, tenim més pistes sobre els nostres antecessors.
Sí, això és un altre estudi que potser haureu vist al diari, perquè ha sortit bastant, que ja s'ha descobert un crani, que de fet es va trobar el 2005, però fins ara no s'han publicat els estudis, a Geòrgia, a un lloc que es diu Mamizi. I és un crani que té 1,8 milions d'anys, que està en molt bon estat, cosa rara en aquests cranis tan antics. I el que passa és que l'estudi d'aquest crani ha sigut polèmic, perquè ha portat a replantejar-nos tot l'arbre genealògic dels éssers humans. I una sèrie d'espècies que es creien que eren diferents, separades, com l'Homo habilis o l'Homo antecessor, que són antecedents nostres, diguéssim, segons aquestes noves troballes, podria ser que fossin simplement la mateixa espècie, que estiguéssim parlant ja de l'Homo sapiens, però que les diferències que veiessin no són perquè són espècies diferents, sinó perquè són individus, doncs la variació normal entre individus.
I ara això està confirmadíssim? Vull dir, hauran de canviar ara els llibres de ciències naturals, perquè tot això ho vam estudiar nosaltres anàvem al col·le, eh?
I de fet, en els últims anys s'ha anat complicant molt aquest arbre genealògic, han anat trobant nous membres, noves branques. Clar. L'avantatge d'aquest jaciment que han trobat a Mamizi és que han trobat 5 cranis bastant ben conservats entre ells, i això permet comparar entre els individus. O, per exemple, si trobes, doncs, inclús avui en dia, si trobessin un fòssil d'una persona baixeta al costat d'un jugador de l'NBA, potser pensarien que som espècies diferents. I és, no deixa ser la variabilitat que hi ha dintre dels marges de la mateixa espècie. I això, el fet de poder trobar ossos junts i en tan bon estat, és el que ens permet, doncs, replantejar una mica.
Molt
és una cosa polèmica encara, no? Però encara no se sap segur, encara s'està discutint. Però, si més no, és això, una demostració de com pot anar canviant, va evolucionant el nostre coneixement del nostre passat.
Ara de seguida entrarem en el top 4. El top 5 s'ha convertit en top 4, perquè
sí,
no teníem temps de comentar les notícies i era una llàstima. Per tant, destacarem 4 notícies científiques que han estat interessants i que s'han produït els últims dies. Però abans de fer-ho, volies comentar per acabar més dades sobre els homes prehistòrics, però des d'un punt de vista cultural.
Sí. Si pensem en les pintures rupestres que es troben a les coves, sobretot n'hi ha moltes al nord d'Espanya i a França, són les que s'han trobat més ben conservades. Fins ara es pensava que eren pintures fetes per homes, i els artistes eren homes. Uns estudis de les empremtes que normalment l'artista deixava al costat del dibuix, normalment agafaven la seva mà i la posaven a la pintura, a la paret, doncs han estudiat amb calma i amb molt detall la morfologia d'aquestes mans i han arribat a la conclusió que no, que la majoria d'artistes prehistòriques eren dones, i no homes.
Però no podia ser que fossin homes joves?
Això és el
amb
que es
mans
creia
petites?
Fins ara. Sí, efectivament. Es pensava que eren adolescents, perquè eren mans petites o gent més jove. Però l'estudi de les proporcions ha arribat a la conclusió que no, que les proporcions són femenines.
Fixa't, eren pintores, tu.
Sí, a més, estem parlant de temes normalment que són molt masculins, per això es pensava que eren homes.
Clar,
no? La caça i totes aquestes coses que es feia. Doncs resulta que molt possiblement la majoria, de fet, han fet un estudi d'una sèrie de pintures i han trobat que 24 de les artistes eren dones i només 8 eren homes.
No, molt bé.
O sigui que les dones eren artistes de la prehistòria.
Sí, senyor. Vinga, ara sí, anem a aquest top 4 de la quinzena.
Som-hi.
Número 4. L'exercici és bo pel cervell.
Això ja ho sabíem, no?
Sí, ho sabíem, però aquest és l'estudi que es publica ara, s'ha publicat una revista que es diu Cell Metabolism, és el primer que troba la raó genètica i molecular de per què funciona així. A veure, ho hem dit sempre, no?, que l'exercici és bo per la salut, pel cor, hem dit inclús per prevenir el càncer.
Sí.
Doncs això són uns biòlegs de Harvard que han trobat la connexió, com funciona això. El que hem vist és que quan es fa exercici, les cèl·lules del múscul fabriquen una proteïna que es diu FNDC5. Com sempre, els noms de les proteïnes i
horrorosos.
Els gens són horrorosos, impossibles de recordar. Quedeu-vos amb la idea que del múscul fabrica una substància que va cap al cervell i activa una altra proteïna, que es diu BDNF. I aquesta se sabia ja, de fet, que és essencial per mantenir les neurones en bon estat i fins i tot per crear-ne de noves quan se necessiten. Per tant, el múscul està enviant senyals al cervell per fabricar noves neurones i per mantenir-les en més bon estat.
I prenent-nos una pastilleta no la podem generar, aquesta proteïna?
Sempre buscant la versió fàcil, no? La que no ve de fer exercici.
Per no haver de fer exercici, no, que la fa veritat, molta mandra.
No, però més a part, això és de fet, el següent pas seria això, trobar la manera d'activar aquesta proteïna concretament, potser a través d'una substància de laboratori que sigui semblant a la FNDC5 aquesta, i clar, i això mantenir el cervell més jove seria molt útil.
Clar, cada proteïna en pot activar d'altres, el cos.
Clar, de fet, la majoria de proteïnes en la nostra cèl·lula interaccionen amb centenars d'altres proteïnes. Clar. I activen o inhibeixen altres proteïnes. Trobar les connexions és el que ens permet, doncs, dissenyar noves teràpies. Per exemple, el càncer és constant, això, com intentem inhibir alguna proteïna perquè no s'activi una altra proteïna.
Molt interessant. Una altra, va.
Número 3. S'aconsegueixen nous adhesius inspirats en els musclos.
Aquesta és una passada.
Sí, a mi m'agrada molt això.
Sí.
Això és un camp d'un estudi que es diu dels bioadhesius, que de fet és intentar trobar millor adhesius a partir dels exemples que tenim ja a la naturalesa. I els músculs són un exemple perfecte, perquè el que fan és que s'enganxen a les roques i no hi ha manera de desenganxar-los, no? Amb les onades i les marees i els tios allà enganxats. Doncs estudiant les composicions químiques de l'adhesiu que fabriquen els músculs, estan aconseguint ja fabricar un adhesiu de laboratori, un bioadhesiu, que de fet ja l'han provat i creu que es podia utilitzar per segellar, per tapar incisions quirúrgiques. O sigui, tu fas una cirurgia, fas una obertura, i en lloc de posar-hi doncs, grapes o cosir-ho, ho segelles amb aquest bioadhesiu.
Però ho han provat en persona, Salvador?
S'ha provat amb animals, encara.
Amb animals.
I això creu que podria ser doncs, una revolució, diguéssim, en alguns tractaments doncs, quirúrgics, i amb altres coses, evidentment, perquè seria un adhesiu menys agressiu, diguéssim, que els adhesius químics que coneixem, i seria, no provocaria cap resposta adversa en el teixit. És el que s'ha vist de moment en animals.
O sigui, el cos no rebutja aquest material que se li posa. Clar. A la ferida.
Pensa que normalment tots els adhesius químics són molt tòxics, i si et cau una pega d'aquestes fort a la mà, doncs te la pot cremar tota la pell. En canvi, això seria l'oposat. Seria un adhesiu molt fort, però d'origen animal, amb la qual cosa podria doncs, tenir moltes utilitats a nivell biològic. Sí.
I quan triga a cicatritzar la ferida?
No sé, això, veus? Però segurament no, perdona, sí, en qüestió de minuts. Van dir que en 5-10 minuts ja comencen a tapar-se.
És que jo he vist aquí el guió,
sí.
Es veu que se solidifica en menys d'un minut.
Sí, sí, exacte.
O sigui, no 10.
Sí, sí, és fantàstic. Sí.
En menys d'un minut.
Sí, sí.
Això, dius, a veure, jo, és que quan ho he llegit m'ho he subratllat, per això t'ho he preguntat, perquè m'ha cridat molt l'atenció que en tan poc temps pot ser o no això? O sigui, això
sí,
està bé, no, guió?
Pensa, sí, sí, està bé, sí. Pensa que estem parlant dels músculs que necessiten estar enganxats a les roques constantment i ràpidament, no? Per tant, és molt possible que sí, que tingui, que l'acció sigui realment ràpida, sí.
Clar, ara el tècnic, que està superatent, escoltant tot el que estàs explicant, diu, això se segella per fora, però per dins?
Clar.
Sí,
clar. Suposo que s'hauria de fer, depèn del tall que facis, si fas un tall molt, molt profund has d'anar cosint les diferents
capes,
tapes,
no?
Que, clar, les capes com fan els cirurgians, però això no vol dir que no es puguin anar segellant cada capa amb la pega aquesta.
Atenció, atenció, que els músculs, escolta, ens poden aportar grans coses més enllà de la gastronomia. Va, anem a una altra notícia.
Número 2. El gust del whisky depèn del lloc on te'l prens.
A veure,
sí.
Aquest estudi fa molta gràcia.
De fet, això és un estudi més, us n'hem posat uns quants d'aquests, de com les nostres decisions o els nostres gustos, inclús, es poden influir per coses externes,
sí,
que no ens pensem que poden
afectar. Pel color del plat, per exemple.
El color del plat, havíem dit, efectivament, sí. Aquest és un estudi que s'ha fet amb 400 voluntaris i se'ls va fer tastar un whisky en diferents habitacions, en diferents entorns. Cada habitació estava decorada per adaptar-se a les característiques típiques que té el gust del whisky, no? Per exemple, la més típica, doncs, el gust de fusta que diuen que té el,
sí,
whisky. Doncs hi havia una habitació que era tota de fusta, hi havia una llar de foc amb el soroll de llar de foc, i a més hi posaven ambientadors perquè l'olor també fos de fusta i tot això. Llavors el que demanaven els voluntaris és que descrivissin quin gust tenia aquest whisky. I la majoria clarament picava, no? I es deixava influir per l'entorn. Deien, per exemple, que tenia un gust dolç si estaven a prop d'un bol amb mores.
Sí.
Deien que tenia gust a herba si estaven envoltat de plantes. O deien que tenia gust a fusta si estaven en aquesta habitació de la llar de foc. I el truc era que el whisky era sempre el mateix. Sempre els donaven el mateix whisky en diferents habitacions.
Però, per tant, això és aplicable a qualsevol plat. Vull dir, és el whisky i qualsevol un plat de macarrons que surti de la mateixa cassola en diferents entorns probablement canviarà de gust.
Efectivament, i això jo crec que ja els restaurants ja ho tenen clar, això, de que l'entorn és molt important. Però fins a quin punt et pot afectar tant a les seves decisions? Crec que cada cop
no
tenim més
si
dades.
No sé si ho tenen tant. Clar, jo no sé si els restaurants... Clar, sí. A veure, jo crec que els restaurants es fixen en la decoració, cadascú amb el seu estil, alguns més minimalistes, d'altres més càlida, però jo no sé si tenen en compte les investigacions científiques. De dir,
clar,
escolta, si ho decores...
Clares,
clar. Si ho decores amb fusta, tal, 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 els clients tindran certes percepcions en ambiental. Jo no, de veritat que no sé, ara hauríem de fer aquí una petita enquesta entre els restauradors que ens estan escoltant, però és interessant i cal tenir-ho en compte. Perquè...
Sí, és fascinant això, com fins a quin punt sentits com el gust es poden deixar influir per altres sentits. L'olor fins a cert punt és lògic, perquè el gust i l'olor estan relacionats, però que la vista influeixi com percebem el gust és realment fascinant i això és la prova molt clara de què passa.
Vinga, i arribem a l'última notícia d'avui, que és...
Número 1. El cafè pot ser més dolent del que ens pensem per les dones embarassades.
Atenció a les dones embarassades que ens esteu escoltant.
Sí, escolteu en calma, perquè no és qüestió d'alarmar-se, però veieu d'on ve la notícia.
A veure.
Normalment, ja ho sabem, a les dones embarassades es recomana que prenguin menys cafeïna, no? De fet, es recomana doncs, un màxim d'un parell de tasses de cafè al dia. Això són normes que estan basades en estudis que fins ara demostraven doncs, això, que un consum moderat de cafeïna no té cap efecte important en el desenvolupament
però
del fetus.
Però més cafeïna com pot afectar el fetus?
El que passa doncs, que és que uns científics de Portugal el que han vist ara és un experiment en ratolins que la cafeïna el que fa és que augmenta el risc de patir convulsions i pot donar problemes de memòria a les cries. Han usat concentracions equivalents a 3 tasses al dia. O sigui, no és una miqueta més alta de les recomanades.
Tres tasses no...
És poc, oi?
És poc, jo trobo que no és res de l'altre món, no?
Segons aquest estudi, aquestes tres tasses poden influir de forma ja permanent en el desenvolupament del cervell de ratolins. Atenció, estem parlant de ratolins, o sigui, en cap moment estem dient que en humans sigui un problema. Però sí que és el primer estudi doncs, que demostra uns efectes a llarg termini d'una dosi molt propera a la que ens prenem normalment. Per tant, s'ha d'anar en compte, s'ha de tenir present això i s'ha d'intentar reduir al màxim la cafeïna i evidentment, estudiar què pot passar això en humans.
Però amb el tema de les convulsions, puc entendre-ho, puc fer una deducció ràpida amb la cafeïna perquè és una activadora, però amb el tema de la memòria, la cafeïna és dolenta per la nostra memòria?
No al principi, però pensa que estàs prenent cafeïna mentre s'està desenvolupant el cervell, mentre s'està fabricant el cervell. És molt diferent un cop tens un cervell format, si li dones cafeïna, llavors ja estarà preparat per rebre-la. Però unes neurones que estan en procés de creació, desenvolupació, connectar-se entre elles, un tòxic com la cafeïna podria doncs, evitar que es desenvolupés tal com s'hauria de fer. I això llavors tenir conseqüències en el futur.
Doncs mira, segur que ens està escoltant en aquests moments diverses dones embarassades, unes quantes, n'estic convençuda, per si de cas...
Penseu-ho, almenys,
sí.
No? Penseu-la.
A veure, sense alarmar-se, però millor que no es passin de la ratlla, directe, tampoc no costa tant, ja està, se'n redueix l'ús i s'ha acabat. Doncs, escolta'm, Salvador Massipka, moltíssimes gràcies per aquesta secció, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
I fins la propera, fins d'aquí 15 dies.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.